Al divan amb Sílvia Coppolo, escoltem les persones. Catalunya Ràdio.
Avui al divan sentirem coses sorprenents. Ens les dirà una persona que es va llicenciar en Medicina i doctorar en Endocrinologia. Cinturó negre, segon dan, de karate, va preparar la selecció catalana de judo. És membre també de la National Academy of Sport Medicine dels Estats Units. Ha estat professor a la UIC i arran de la seva experiència i coneixement sobre el cos humà, va importar de Nord-Amèrica i va adaptar per la manera de ser de les persones del nostre país un mètode revolucionari que comporta aconseguir estar en forma només fent activitat física 20 minuts a la setmana. Entrenament mèdic de 20 minuts. Personal a la setmana. Benestar físic i psíquic. Es tracta d'augmentar els cubicatges dels músculs, diu. Avui ens fa goig de donar la benvinguda al divan a Catalunya Ràdio al doctor Ricardo Cánovas. Benvingut, doctor Cánovas.
Moltes gràcies, senyor Coppolo.
Moltes gràcies.
Estic encantada que m'hagi convidat.
Escolti'm, vingui quan vulgui.
Gràcies a la vida que me ha dado tanto. Me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco. En el alto cielo, su fondo estrellado, y en las multitudes al hombre que yo amo.
I el doctor Ricardo Cánovas, doctor en medicina, especialista en activitat física, en medicina de l'esport, ens ha triat diverses cançons que ens les miràvem avui amb en Josep Lluís Santiso i totes tenen un punt d'agraïment, dos punts d'esperança. Sí o no?
Correcte.
Per què?
Doncs és important tenir un cos que sigui operatiu. I per això hem de tenir salut. I la salut es fa tenir força. Una força que es va perdent amb els anys, però que es pot recuperar. Després de la força ve el múscul. Això és un gran motor per fer coses, ser operatiu, com he dit abans.
Jo li deia, i vostè dona gràcies a la vida. Què té a veure aquest agraïment a la vida amb intentar tenir salut i mantenir-la i augmentar-la al llarg de la vida, dels anys?
En primer lloc, és que m'agrada tant el que faig que no puc fer una altra cosa ara en aquest moment. És ajudar el que estigui més a prop perquè pugui fer coses que amb els anys, en un altre moment, li costaria fer.
Li costaria fer coses físiques.
Evidentment.
A veure, vostè l'anomenem el mètode doctor Cánovas, que és una mena de fill professional.
Exactament.
Sí? Vostè que és pare i em penso que aviat serà avi.
Aviat, espero que sigui aviat.
Aviat serà avi.
Sí.
A veure, ho hem dit clar, 20 minuts a la setmana i funcionen, donem fe. Per què funciona una activitat física que es fa només durant aquest temps, 20 minuts, i amb aquesta periodicitat?
Correcte. Nosaltres treballem de forma intensa, però no extensa. I és la intensitat que una persona pugui tolerar. I el que busquem en un dia és la progressió, no estar en un lloc a fer coses. Una persona pot anar al gimnàs molt sovint, i és bo, molt bo, però si es troba bé al gimnàs, ho pot fer. Però l'important és provocar un rendiment amb una dosi. La dosi és la clau en la vida.
Ja sobretot, ho deia Paracels, eh? Que el verí està en les dosis, vostè que és metge.
Doncs la dosi mínima essencial és el correcte. Una dosi per a sobre és tòxica. És com un medicament. No deixa de ser un tractament farmacològic, perdó, un tractament mèdic no farmacològic.
O sigui, un tractament terapèutic, podríem
correcte,
dir, no?
Correcte, és individual, personalitzat i adient a la persona que entrenem o que fem coses amb ella, amb el tractament terapèutic.
Clar, vostè diu és intens i no extens. Està molt clar, està molt ben definit, però no ho entenc. Què vol dir?
Doncs és com el dolor. El tractament del dolor doncs és el mateix, se'ls pot tractar, però sempre important la persona. És el que tenim, no un sistema d'entrenament, ni un sistema, és la persona que es pugui trobar bé, que accepti el que fa. És a dir, quan un descansa és quan es recupera, no quan està al centre esportiu.
Ja.
No està allà recuperant. Allà provoca un estrès. Un estrès que supera, però aquest estrès ho supera quan està descansant.
A veure, el seu gabinet, que és més un gabinet com una boutique esportiva,
correcte,
diria,
correcte.
Jo, més que no pas un gimnàs, crec que té 16 anys ja.
Sí, correcte, 16 anys, des del 2007.
Des del 2007, que després ens ho dirà, perquè això va ser com una aposta, finalment, de vida. Però vostè, ho hem dit abans, venia de la medicina, havia treballat fins i tot com a endocrinòleg, no?
Havia treballat com a endocrinòleg a centres ambulatoris, a part del clínic, clar.
A part de l'hospital clínic.
Anava allà.
I a més en el clínic. Però, ho hem dit, vostè va fer karate.
Sí, amb això em vaig poder fer la carrera, perquè llavors es treballava i s'estudiava alhora.
Ah, vostè va treballar
però
i estudiar alhora.
El que passa que el karate era tan bo, que era una il·lusió, que era, tenia dos amors, no? Vaig tenir que decidir-me per un. Però no obstant, vaig estar molts anys donant classes de karate.
Donant classes de karate.
Sí, correcte. Molts anys.
I les caigudes? Les milers de caigudes al tatami, jo que havia fet una mica de judo, vostè que també ha entrenat a la selecció de judo. Les caigudes, què?
Les caigudes, home, són, es poden, és un microtraumatisme que no passa res, perquè quan és jove té llicència per tot.
Ah, això és però com el 007,
quan caduca la garantia, tenim problemes. Doncs el karate, el que fan són cops. Això és un cop, no passa res, un altre, però Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do.
A vostè les caigudes del karate li han passat factura?
Sí, sempre passen factura. No es deixa cap... No a mi, a tots.
A tothom?
A tothom. Jo porto dos pròtesis de maluc, però n'hi ha molts que porten pròtesis de maluc al món del karate. Sí, és bo? Sí, però això són coses que...
Però té un límit. El nombre de caigudes tenen...
De caigudes i de cops.
I de cops.
Nosaltres no som orientals, llavors forcem a vegades la flexibilitat de tal manera que podem d'alguna manera estressar l'articulació. I això, doncs, no va bé.
I va deixar el karate?
L'he deixat, no fa gaire, però l'he deixat, sí.
No
tinc alumnes, un va quedar subcampió del món i campió d'Europa, però són gent molt maca, que té un cos, ja són bons.
Perquè tenen un cos especial? Han de tenir un cos especial?
Sí. Miri, un campió com aquest noi és un noi que té el cos fred. No, és a dir, el cos calent i el cap fred.
El cos calent, i recorda el nom d'aquest noi?
Sí, Gonzalo Rodríguez.
Té el cap fred i el cos calent.
El que ho fa a l'inrevés està perdut. Si s'escalfa el cap i està congelat del cos, no és un bon competidor.
Però què vol dir estar congelat del cos, tenir el cos calent? Agarrativat.
Exacte, no pot fer res.
Llavors deia, nosaltres els occidentals tenim una flexibilitat diferent dels orientals que en tenen més.
Sí, però mira una cosa, molt, que és, jo m'he donat que les tècniques orientals tenen karate, tenen judo, que tenim aquí boxa, tenim la greco-romana, no treballen amb els peus. Sempre diuen que les lleis orientals no tenen portes, tenen finestres, no? Perquè salten per sobre. És una forma de parlar.
I com va passar del karate o del judo a pensar en aquest mètode dels 20 minuts a la setmana, que és absolutament revolucionari? Com se li va acudir? Res a veure amb anar 3 o 4 vegades al gimnàs, una hora d'entrenament cada vegada, més que et canvies, tot això. És una revolució. Com ho va pensar, això?
Jo volia fer un parèntesi primer. Jo era preparador físic de la selecció de judo d'aquí de Catalunya.
Sí.
Però el que diu de fer això va ser... La cosa de la vida, a vegades, són, no sé si són per casualitat o per causalitat.
Sí,
no,
diuen veritat, que causalitat.
És que no ho sé. Perquè, sí. Però sí que vas tenir una necessitat de poder fer una cosa diferent. Perquè una cosa diferent, el cos sempre reacciona. Si no, és ajudar els altres que no tenen temps. És un ninxo que tinc de gent que té més de 50 anys, que tenen, sembla que no poden fer, que ha caducat tot, i no poden fer una gran tasca, una recta, sap? No sé, dir-li que una esquena forta no coneix el dolor, i això la gent de més de 50 anys ho valora molt. Un noi, no, perquè no té, habitualment,
perquè no té.
No, i no ho valora. Valora el que es perd, el que no tenim.
És a dir, va pensar, com puc ajudar a persones que habitualment ja paguen el gimnàs però hi van poc, per dir-ho d'aquesta manera, que poden tenir ja una mitjana edat, que tenen poc temps per anar i venir, i, però, és clar, el mètode havia d'existir. I com el va trobar vostè, el mètode?
Va ser, als Estats Units ho fan, però en aquest moment, l'any 88, doncs ho feien d'una forma, jo he adaptat això per nosaltres, la nostra mentalitat. Però, pensi, jo vaig pensar que a l'esport, com hem parlat abans del karate, o qualsevol altre esport, s'ha de tenir salut per fer-ho. L'esport no fa salut.
No comporta la salut fer esport?
No. Jo no milloro un genoll jugant a tennis.
Sí.
Està bé?
Sí.
Doncs nosaltres hem de fer un treball per la salut. I això és el treball de terapèutic. Aquest és. I és una meravella. Quan unes... Perquè la gent que té més de 50 anys, o potser 45, tant és, però valoren el que fan. Perquè ho poden apreciar, sobretot quan han perdut aquell, allò que ja no tenien. Pensava que ja no ho tornaria a moure les cames, a muscular. Perquè el múscul... diuen que no, però és que no té data de caducitat. Sempre es pot recuperar.
El múscul?
El múscul
és sempre jove?
Clar, és l'únic òrgan que es pot recuperar. No pot recuperar un pulmó, una melsa, un ronyó. Estan a l'abast del múscul. És on passen tots els capilars, l'oxigen, va tot. Allà estan les mitocòndries, que és el magatzem on està l'energia. Això és molt important, és que és molt important.
És que vostè parla del múscul, doctor Cànovas, i s'emociona.
Vostè dirà.
Per què s'emociona?
Perquè és que té un valor que a vegades no li donem, o sigui, aquest valor no tenim en compte, no està davant, i és molt bo perquè quan puc ajudar, perquè l'os i el múscul formen una sola identitat, un va sempre a l'altre, un múscul fort sempre va acompanyat d'un os fort. Jo no he vist mai un os fort amb un múscul fluix.
A veure, llavors vaig a pams, perquè ja veu que estic prenent notes. Vostè diu, per fer esport s'ha de tenir salut. Si no tens salut, no pots posar-te a jugar a tennis.
O fer un altre esport perquè li permeti fer això, però no el que ell vol. Miri, hi ha coses més també que m'agradaria explicar-li, que és més, a l'esport es cuideix a l'esportista. Com és possible? Bé, una persona no creix jugant a bàsquet.
Això és veritat.
Ha de ser,
la persona ja ha de ser alta d'entrada.
Així funciona tot. Així funciona tot. No, jo faig qualsevol esport. No. N'hi ha gent privilegiada. Clar, ja coneixem uns quants. Futbolistes, si no cal anomenar-ho.
Clar, però hi ha uns cossos que ja estan com predisposats a poder fer algun esport.
Clar, són cossos que poden fer quasi de tot i guanyarien en tot, però bueno, això és a part. Són coses, són privilegis.
I vostè diu, però n'hi ha que no. Llavors, vostè s'adreça a aquests?
Clar.
Que són la gran majoria.
La gran majoria, clar que sí. L'important és el benestar. El benestar, poder fer coses que feia abans que ja no es feia. Això, aixecar-me de la cadira.
Aixecar-me de la cadira, fer-ho amb agilitat.
Clar, no agafar-me d'aquí el dolor d'esquena, tal. Perquè l'esquena és bastant complicada, perquè quan té un mal d'esquena, l'humor no li funciona.
Quan es té mal d'esquena, l'humor no funciona.
No funciona.
Però a veure, amb un mal d'esquena, vostè que és metge, doctor Cànovas, es pot venir a fer algun entrenament? Quin entrenament s'ha de fer? És un entrenament adequat?
Miri,
aquella persona, aquell mal d'esquena?
Sí, miri, una cosa. Imagini's una columna vertebral.
Una columna,
i la traiem, sí. I la traiem en musculació. I només està als ossos, els vèrtebres.
Sí, sí.
Sap quan aguanta aquesta columna vertebral? 2 quilos només aguanta.
Imagines, només 2 quilos?
Exacte. Imagini's l'importància de la massa muscular. Sí, és que amb això es fa una idea de la importància. Per això m'interessa molt subratllar-ho.
Llavors, jo li deia, imaginem que una persona té algun dolor. A vegades diuen, ara t'has d'estar quieta a casa no sé quants mesos. S'ha de fer aquest repòs?
Depèn del tipus de lesió.
Depèn del tipus de lesió.
Una radiculopatia, que és una hèrnia discal, que improvisa, que inutilitza molt, doncs evidentment que no. Ha de fer un repòs, i un tractament adient. Però una lumbàlgia, doncs sí, ha de fer 2 dies de repòs, calor... Però una vegada passin 2 dies, ha de caminar, ha de sortir, si no, no millorarà. Per
si
això
no millorarà.
És un protocol clínica normal.
Bueno, sí, però diríem, la idea que vostè diu és just a
prevenir.
Sí, i alhora, vostè diu, per fer un esport, en general, s'ha de tenir un cos que estigui bé, que estigui sa, mentre que el que vostè fa és preparar el cos...
Preveure.
Clar, preveure i prevenir, preveure i prevenir. Exacte. Clar, perquè pugui fer realment després aquest esport
no,
que vulgui.
O no. O no, perquè és que quan jo veig la gent que està recta...
Sí, que té l'esquena recta, sí.
Que té l'esquena recta.
Sí, doncs que va, ara te'n poses, tu, Sílvia, posa l'esquena recta, que si no avui no passes al divan.
Fa goig, això. Això és suficient. Una esquena recta, les línies de força cauen bé, els genolls, els turmells, queden bé. Si, amb la gravetat està treballant. Amb els anys, la força va baixant. I tira endavant.
Tira, sí,
exacte.
Una cosa endavant.
Va, per què? Perquè la gravetat...
S'ajup, s'arronsa.
La força va minvant, llavors es guanya la gravetat. Què passa? Doncs que hem d'agafar força. La força. Diu moltes vegades, diu, jo és que ja camino, sap? Molt bé, però el caminar fa força, però no és suficient com per sostenir i mantenir la massa muscular.
A veure...
Necessitem alguna cosa més.
Doctor Ricardo Cánovas, ja saben que és doctor en medicina, especialista en activitat física. I ara vostè parlava de la importància de tenir l'esquena recta, el cos recte, no? Allò, les espatlles relaxades, però endarrere relaxades, Sílvia, relaxades. Llavors, en comunicació, ensenyem que si nosaltres posem el cos... Si posem el cos bé, estem donant una indicació o un ordre al nostre cervell d'estar bé. I del nostre cervell, no sé si a través de les neurones mirall o de quina manera, comuniquem aquesta mateixa sensació a les altres persones. És a dir, primer el nostre cos, del cos al nostre cap, del nostre cervell, al que rep l'altra persona de manera inconscient. Això ho diem en comunicació. I vostè, doctor Cánovas, què diu?
Que estic totalment d'acord. Una persona que pensi negativament no va estirada. Mira el terra. Quan està de forma...
Enfonsada.
Sí, mira el terra. Està enfonsada.
Sí, se'n va cap a baix, al fons.
Exacte.
Sí.
Però això, el tenir els mobles ben a prop, la musculatura que treballi, o sigui, és molt important. La gent ha d'arribar... Una persona pot fer anys, però no ser vell. No se veia. Miri, un cotxe antic té molt valor. Pot tenir 50, 60 anys en cotxe antic i té molt valor. Però un cotxe vell que fa 10 anys que està, no el vol ningú.
Vostè, amb el seu mètode, es pot aconseguir que els músculs tinguin una edat diferent del DNI?
Correcte. Hi ha l'edat biològica,
sí,
i l'edat metabòlica.
Sí.
Una edat que realment de naixement... I l'altra, realment, és la que marca el cos. I això està científicament descrit, o sigui, no és una cosa meva.
No s'ho inventa,
o sigui,
ara.
Poden mirar on vulguin, eh? O sigui, és metabòlic, o sigui, no, evidentment.
No, si l'edat metabòlica...
És diferent.
I es mesura amb aquella bàscula que mesura tot,
sí,
que mesura el greix...
O qualsevol altre mecanisme. Però pensi que la part metabòlica, que sempre que estigui per sota de la seva biològica, vol dir que la cosa va bé. Però una persona que tingui... No sé, 40 anys, resulta que és una metabòlica de 72, malament.
I com la mesuren, l'edat metabòlica?
Per l'estat de greix, de múscul, d'aigua, tot això.
Però això no garanteix no tenir malalties, doctor Cánovas.
No, ni molt menys. Però és una bona defensa. Ja està. Almenys és una bona defensa. El sedentarisme,
sí,
crida a la malaltia. A no moure's, va cap a la malaltia i més coses que no vull dir, no cal.
Avui al divan el doctor Ricardo Cánovas, que ho és en medicina, especialista en activitat física.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
Pueblo mío, que estás en la colina, tendido como un viejo que se muere, la pena, el abandono, son tu triste compañía, pueblo mío, te dejo sin alegría. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho o no sé nada, ya mañana se verá. Y y será, será lo que será.
José Feliciano ens canta Què serà, que és una de les cançons que ens ha triat el doctor Ricardo Cánovas, com aquella que sentíem abans de Gràcies a la vida. És el, la possibilitat de fer néixer el futur, no? És l'esperança. Per què ens l'ha triada novament?
Bueno, tinc records de la meva època, de quan tenia, doncs, la base dels 70, del 70-75, que era l'època que jo, doncs, fèiem reunions amb nois, i llavors era l'època, doncs, de, que ja tenia 18 anys.
Ja. 19. Vostè, 19. I com s'imaginava la seva vida, vostè, doctor Cánovas?
Doncs la veritat és que volia ser químic.
Volia ser químic.
Sí, sí. Però quan vaig fer un preu universitari, la cosa va canviar de cop i volta.
O sigui... Bueno, en realitat s'ha inventat una fórmula. No? Per què va canviar en el preu universitari?
Perquè el meu pare treballava en una empresa química.
Sí.
I m'estava sempre dient, tu has de ser químic. I clar, em vaig deixar que m'arribés això... Inclús em va entusiasmar, però sempre tenia el cuc de la medicina ficada. I vaig dir, no, un moment, això no pot ser així.
I què li va dir el seu pare?
No res, va fer un aplaudiment.
Va fer un aplaudiment?
Sí, home, no, clar.
Com era el seu pare?
Era molt exigent, molt rigorós, però era bon pare, molt bo. Gràcies a ell, doncs, vaig fer tot.
Quins valors li va transmetre?
Doncs, molts. Li podia dir... des de la puntualitat, des de la forma de parlar, tot el que sigui, sí, tots valors.
I la mare, la Trinitat?
La Trinitat era una persona que mai la vaig sentir parlar malament de ningú. Mai. Però no jo, ningú. O sigui, sempre la família m'ho recorda, això. Increïble. Tenia a casa seva lloc per tothom.
Tenia lloc per tothom.
Sí, sí.
Vostè pensa que va viure en una família, diríem, de privilegi pel que fa a l'amor?
Molt, molt, amb majúscules, molt.
I què cura l'amor? Encara no havia fet mai aquesta pregunta en tota la meva vida.
A mi no me l'havien fet mai.
Però escolti'm, el repte el tenim aquí,
no, eh? Està molt bé.
Què cura l'amor?
L'amor fa miracles. L'estimació fa miracles per tot. Miri, jo crec en Déu. Li dic ahir ben gran i en la boca ben
ampla. Ben gran, sí.
Sí, crec en Déu. I és la meva mostra d'amor. Pues això és el que vaig viure a casa. Vol dir acollir a tothom. Vol dir escoltar a tothom. Això és. I tenir, donar-ho tot perquè l'altre se senti bé. L'amor és que l'altre se senti millor. Cuidar d'això, que estigui bé.
I vostè, ara que ja està a punt de ser avi, que és del, podem dir, de l'any que va néixer,
correcte,
que és del 53, sap quin sentit té la vida?
És molt difícil, però jo crec que el sentit de la vida és fer bondat a tothom que pugui. Això és la vida. I l'amor és el que m'acaba de dir vostè, que ha sigut, bueno, brutal. L'amor és tot, és el millor. L'amor ho dona tot i no treu res.
I vostè, una persona que està enfonsada i que pensa que no s'ho val llevar-se demà, què li diria, doctor Cánovas?
Que val la pena.
Per què?
Perquè la vida està per cremar-la, per fer coses bones. No estem aquí per estar. No hi ha temps. No hi ha temps.
Clar, però una persona de valor, que vostè diu, la vida l'hem de cremar, és que cremar la vida és... Brum, és la bomba, vostè.
Sí,
perdoni, no ho sembla.
Sí, sí, però és que ha de lluitar pels demés, de veritat. No és que no digui una cosa que sí. És que l'amor és això. M'han inculcat això, m'han fet això. I vull que la persona que tinc davant se senti estimada. Això és el que vull.
Avui, Ricardo Cánovas, al divan.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio.
Gloria a Dios en las alturas, recogieron las basuras de mi calle, ayer a oscuras y hoy sembrada de bombillas. Y colgaron de un cordel de esquina a esquina un cartel y banderas de papel, verdes, rojas y amarillas.
Aquesta cançó, aquesta fiesta d'en Serrat, és relativament poc coneguda. Quina imatge li porta, doctor Cánovas?
És una reivindicació aquí. Una reivindicació. Sí, sí, és impressionant. Jo sé que va ser, va ser, És una cançó que es va cantar en dos moments.
En dos
moments? Sí, hi ha dos lletres,
aquesta. Sí, d'aquesta cançó?
Sí, dos lletres. Una que van deixar fer-la i l'altra no. Va ser modificada.
Va ser modificada?
Sí, sí.
Ai, mira, tot això no ho sabia.
Va ser modificada perquè el que deia no era correcte.
Per aquells temps
exacte.
De la dictadura.
Exacte. Però molt bona, boníssima.
Sentir so el so. One, two, three...
En las alturas recogieron las basuras de mi calle, ayer a oscuras y hoy sembrada de bombillas. Y colgaron de un cordel de esquina a esquina un cartel y banderas de papel, verdes, rojas y amarillas. Y al darles el sol la espalda revolotean las faldas bajo un manto de guirnaldas para que el cielo no vea. En la noche de San Juan, como comparten su pan, su mujer y su gabán, gentes de 100,000 raleas. Apurad, que allí os espero si queréis venir, pues cae la noche y ya se van nuestras miserias a dormir.
Doncs què vol que li digui, doctor Cano, va censurar aquesta lletra? Dos dits de front tenia,
sí, sí, sí.
No?
Bueno, era el moment.
I vostè, en aquella època, que és del 53, per tant, vostè va estudiar en ple franquisme.
I tant, en col·legi de l'Ajuntament.
En perdó, amb?
Un col·legi, una escola de l'Ajuntament.
Una escola de l'Ajuntament.
Lluís Vives.
I com li va anar?
Bé, era, llavors era batxillerat lliure, és a dir...
S'anava a examinar un institut.
Sí, de tot, increïble, i ara ho penso.
En un dia...
Se'n recorda? No sé si se'n recorda, però...
Això me'n recordo, sí. Me'n recordo, ho he viscut.
Disculpi.
No, perdoni, era més gran, però això de viure en un poble o una ciutat petita et feia el mateix en els col·legis religiosos.
Primer, vaig fer ingrés i batxillerat, primer batxillerat, junt. Llavors vaig examinar-me al Menéndez Pelayo.
I com va anar? Com va anar?
No, vas treure bé, vas anar bé.
Sí. Però se ho jugava tot en un dia, eh?
Sí, tots, aquí tots, no faltava ni...
Era aguantar la pressió...
Molt, i és increïble, jo ara penso que... Has decidit que ves, jo al quart de batxillerat ho vaig fer a l'Òcies Marc.
Sí.
Doncs eren per parcials i tal, era més suau. Mm-hmm. Però els que eren lliures era terrible.
Ara ho tinc aquí anotat, Jo de matí a Salom, 60 pessetes pagaven en el Lluís Vives?
Correcte.
Cada quant?
I els donaven de berenar.
Els donaven berenar. Se'n recorda del pa amb xocolata?
I tant. I donaven una ampolla petita de llet.
Una ampolla petita
sí,
de
sí,
llet?
Sí, sí, sí.
Clar que la llet...
Per la tarda, sí, sí.
En aquell moment era com un element molt valorat, no?
Clar.
El doctor Ricardo Cánovas ens ha triat també alguns llibres, com per exemple a Les últimes banderes de Ángel María de Lera. Al pasarse los dedos por la revuelta cabellera, sonó un lejano cañonazo y Federico sorprendió en el espejo cómo se movían sus labios al decir: «Ya están zumbando esos como todas las tardes». Añadiendo después de una mirada a su reloj de pulsera: «Claro, es su hora». Había abierto el grifo del agua mientras tanto y comenzó sus abluciones entre resoplidos. «No te entretengas mucho», dijo entonces en una voz de mujer en la habitación inmediata. «Se me está haciendo tarde». Siguió un breve silencio y mientras se secaba con la áspera toalla, Federico volvió a hablar. «No te apures, te llevaré en el folitre, ni hablar. Prefiero el metro. No me digas, ¿por qué, Matilde? Pues porque te estarán esperando abajo tus compañeros y no me hace gracia verme entre tantos hombres. ¿Es que se han metido alguna vez contigo?», volvió a preguntar Federico con el peine en alto, mirándose sus propios ojos. Las últimas banderas de Ángel María de Lera, que és la primera novel·la que va tractar a Espanya la guerra des del punt de vista republicà. Per què ens l'ha triada?
Perquè ho vaig llegir i m'ha agradat molt. I després li vaig portar al meu oncle, que havia fugit a França, i li va tocar lluitar amb la resistència. I li vaig portar el llibre, s'ho va mirar i li va agradar molt. I em va comentar, amb aquest llibre, em va comentar el que va passar a ell. I això em va quedar gravat.
Clar, em diu la resistència a França. Per tant, sí. La guerra mundial m'està parlant.
Exacte.
Però havia passat a França segurament perquè era republicà.
Evidentment.
Perquè la seva família, què eren, doctor Cànovas?
Bueno, no eren de dretes.
No eren de dretes?
No, ni molt menys.
No, no eren de dretes?
No, no, no.
Eren republicans?
Sí, tots, sí, 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 sí. Tant la part paterna com la materna.
Com, vostè sap que ser republicà llavors i tenir unes creences religioses com les que té vostè i entenc que tenia la seva família, no era tan habitual?
Potser sí, però ara sí que és habitual. Ara és habitual. Ara sí. Jo, és que passa que una cosa no m'agrada. O sigui, Déu té cabuda a tothom, de veritat. O sigui, no selecciona republicans o tal. Té cabuda a tothom. Però jo vaig tenir un oncle que va ser fusellat i el meu pare sempre em va dir no fiquis mai en política. Mai. No fiquis. I sempre em va ajudar a no ficar-me. I la veritat és que no m'he ficat. Ni per un costat ni per l'altre, o sigui, de veritat.
Però el veig en pau.
Sí, és que tinc pau.
Té pau?
Sí.
Escolta, com l'ha aconseguit tenir aquesta pau?
És que tinc una bona companya, una bona filla, una filla increïble. Una filla increïble.
Com és la seva companya? Com és la Pilar?
La Pilar és una meravella.
Per què?
Mire, ara que no sent ningú...
Ningú.
Vale. I tinc molt sort.
Tinc molta sort.
Ella no ho sap.
Ella no...
No li digui ni penso dir-li.
No, per què he tingut molta sort?
Home, perquè jo era molt guerrero.
Què vol dir ser molt guerrero?
Bueno,
el veig faldiller més que
sí,
guerrero.
Sí,
ara.
Era, llavors, tenia... No, pensava que era un solter d'aquests importants, em vaig casar bastant tard.
Era un solter d'or, vostè.
No, d'or no, però...
Però empedraït.
Bien, molt bé.
Oh. Molt
la veritat
bé.
És que vaig trobar pau. I això és tot, és tot. És que és tot.
La Pilar és la pau. I la seva filla, com es diu la filla?
La filla es diu Virgínia.
La Virgínia que ha de tenir un nen.
Un nen, sí, Marquitos, el Marc.
Que ara no ha nascut. I com és la Virgínia?
És la persona que agrada a tothom. És impressionant. És impressionant. No tinc paraules. Perdoni.
Estem aquí. Ara a producció anirà a buscar un pitet per al doctor Cànovas.
No trigui gaire, no trigui gaire.
Som al divan de Catalunya Ràdio.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. 15a temporada.
Mira.
Penélope con su bolso de piel marrón y sus zapatos de tacón y su vestido de domingo.
I ens ha triat una altra cançó d'en Serrat, aquesta Penélope que fa i desfa, però que és una imatge d'una dona d'uns altres temps, eh?
Mm-hmm. Una diosa, sí.
Sí?
Sí, correcte.
Per què ens l'ha escollida, aquesta?
Perquè diu moltes coses, eh? Diu com moltes... Explica la fidelitat fins al final. La fidelitat espera sempre, espera. Tant espera que ja no té la imatge de la persona que se'n va anar. I quan la ve de veritat, no la reconeix.
No la reconeix, eh? Mira.
Antes que de los sauces caigan las hojas, piensa en mí, volveré por ti. Pobre infeliz, se paró tu...
A més de les cançons... El doctor Ricardo Cànovas ens ha fet anar a la gran pantalla a veure pel·lícules que sempre tenen també un rerefons.
Soldiers, don't give yourselves to brutes. Men who despise you, enslave you, who regiment your lives, tell you what to do, what to think and what to feel.
Aquest és el discurs final que fa Charles Chaplin en la pel·lícula El gran dictador. Per què ens l'ha escollida?
Molt clar, perquè és un contrast de lo que feien en aquella època, que és el que intenta demostrar amb l'últim discurs que fa, que és la humanitat que té. El discurs és totalment humà. Arriba, vol arribar a tothom. I això ho sorprèn. Això és el que m'agrada.
A més d'aquesta pel·lícula que recomanem, ara fem un salt i escoltem aquesta altra.
The distance between us is breaking my spirit. Falling in love with you
was the easiest thing I have ever done. P.S. Kiss the Kids.
That's like clinging a cowbell at the end of Shostakovich.
Ens ha triat també Green Book de Peter Farrelly. Per què?
Perquè és aquesta pel·lícula el que fa és el contrast de dues persones totalment diametralment oposades, com es poden trobar, com s'estimen al final, com troben punts comuns, que és l'amor, l'estimació.
Tu veux chercher mon papier par rapport au...
Entrez. Vous êtes cynique.
Comment vous vivez l'idée d'être un assisté? Ça vous gêne pas de vivre sur le dos des autres?
Ça va, merci, et vous?
Recomanem i molt aquesta pel·lícula francesa, Els Intocables, Intocable, d'Olivier Nakache i Eric Toledano, amb aquest senyor blanc, adinerat, de mitjana edat, amb cadira de rodes, malalt, que és cuidat per un xicot jove, bla, 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 de color, bla, bla, bla. Per què?
Home, aquí el contrast és tan evident, com al final un s'ajuda a l'altre i no pot, són insubstituïbles.
Insubstituïbles.
Sí, agafa un altre noi per ser cuidat.
Però no és el mateix.
No, que va, ni molt menys. Té més cultura l'altre que ve, però aquest té alguna cosa més.
Té autenticitat.
Perfecte.
Té autenticitat. I encara una més.
Ladies and gentlemen, you've heard all the evidence. This was revenge. He fired the gun empty and then stopped to reload.
Som ara mirant Cadena Perpètua, de Frank Darabont. Per què?
Doncs aquí també, és que tot s'assembla bastant, Són estimacions d'una manera com la gent s'acaba ajudant en moments més difícils. Més difícils. Són molt semblants.
En anglès, The Shawshank Redemption, aquesta pel·lícula basada en una obra de Stephen King i Rita Hayworth i la pel·lícula que va ser adaptada, protagonitzada per Tim Robbins i Morgan Freeman, que va ser, que l'hem vist sentida, també doblada al català. Una més!
I'm going to recommend to the disciplinary committee and you be expelled, Mr. Sims. You are a cover-up artist and you are...
Aquest scent of a woman, aquesta essència de dona, perfume de mujer a Hispanoamèrica, dirigida per Martin Brest i protagonitzada per Al Pacino. I aquesta, per què li agrada?
Aquesta m'agrada perquè és un noi, es tracta d'un noi que busca feina i cau per el cuidar amb un senyor que és un militar molt deprimit, que vol acabar malament i com... Arriba un moment que desperta a l'altre una intenció, perquè me recordo que va al defensa, però d'una manera tan brutal com l'ajuda al final. És que són sempre personatges molt diferents i com arriben sempre al mateix punt d'ajudar-se, perquè es necessiten, com aquest senyor, Al Pacino, com lluita lluita perquè veu que és innocent d'un tema que és acusat i lluita fins al final i ho demostra. Això és una estimació quan al principi ni es parlaven, no?
És com si vostè ens digués sempre que s'ho val continuar endavant per trobar el punt de l'essència de cadascú, no? De l'ànima de cadascú, on finalment som tan iguals.
Molt iguals.
I un home per a l'eternitat.
The king wants a son. What are you going to do about it?
De Fred Zinnemann.
He needs no advice from me on what to do about it.
That thing out there, at least she's fertile.
She's not his wife.
No, Catherine's his wife, and she's barren as a brick. You're gonna pray for a miracle.
I aquesta, per què li agrada?
Aquesta és una persona que té unes creences. Creences, i s'enfronta al rei, i perquè no vol deixar les seves creences per fer-li un favor al rei. I llavors és mort, al final que va executat, però manté les seves creences. Això és molt...
És fidel a si mateix, no?
Ja ho crec, fins al final. I la família diu, no, home, no passa res, que moriràs, però fins al final. Això és la persona com és, no? O sigui, fins al final, això és autèntic.
L'autenticitat. Ricardo Cánovas, doctor en medicina, especialista en activitat física, diríem que ha aportat i ha adaptat a la nostra manera de ser aquest mètode in 20 minutes avui al divan.
Al divan amb Sílvia Coppolo, escoltem les persones. Catalunya Ràdio.
Els curiosos esdeveniments que constitueixen el tema d'aquesta crònica van produir-se a Orà l'any 1940. En l'opinió general, no era aquell el seu lloc, ja que resultaven més aviat extraordinaris. A primera vista, Orà és, en efecte, una ciutat corrent i res més que una prefectura francesa de la costa algeriana. Hem de confessar que la ciutat en si és lletja. D'aspecte tranquil, cal algun temps per adonar-se de què la fa diferent de tantes altres ciutats comercials de totes les latituds. Com imaginaríeu, per exemple, una ciutat sense coloms, sense arbres i sense jardins, on no hi ha batecs d'ales ni remorets de fulles, un lloc neutre en una paraula? El canvi de les estacions no es fa visible sinó en el cel. La primavera s'anuncia només per la qualitat de l'aire o pels cistells de flors que els nois dels Ravals hi porten a vendre. És una primavera que es ven als mercats. Durant l'estiu, el sol encén les cases resseques i cobreix les parets amb una cendra grisa. Aleshores, no es pot viure sinó a l'ombra de les finestres tancades. La tardor, al contrari, és un dilluns. La pesta ens ha triat també d'Albert Camus. Per què?
També és la lluita d'un metge per combatre aquesta malaltia. I això és molt, diu molt d'ell. Va ser una malaltia molt forta i com lluita contra el corrent. I és el sacrifici d'aquest senyor. I és molt, va ser un gran llibre.
És un gran llibre que sempre és bo tornar a rellegir quan el tornes a llegir i trobes moltes més coses, perquè al final dibuixa l'essència de la humanitat, de totes les persones, del millor i el no tan bo. Però això t'ajuda a poder reflexionar per millorar. Estàvem parlant, i ara des de l'altra banda de l'estudi, que hem parlat de benestar físic, i segurament hauríem de parlar d'una manera més clara de benestar psíquic, no? Vostè sap més bé que ningú que la medicina dels estils de vida acaba agafant la malaltia com una oportunitat de canvi, no?
Correcte.
Ho dic bé?
Sí, molt bé.
I què vol dir això?
La part psíquica i física van bastant units, Van... Perquè si fa un exercici físic veurà que hi ha una secreció de beta-endorfines. És un ple i això ajuda molt. Ajuda molt al cos.
Ajuda molt al cos. Fins a quin punt, quan tenim una malaltia, fins i tot el cirurgià et pot dir, no, sí, és clar, no sé, la genètica, l'alimentació, la contaminació, la gestió de l'estrès i el teu món d'efectes, el món afectiu. I ara li demano, doctor Cànovas, parli'ns de la gestió de l'estrès, no de tenir o no tenir estrès, sinó de com es pot gestionar i de com l'entourage, l'entorn afectiu a casa, la família, amb la parella, amb els fills, amb els amics, amb les amigues, afecta la salut.
L'estrès és un pacient o un element que ens ataca. Però hi ha estrès que no són tan dolents, són bons, perquè prepara el cos. Però si un estrès ens supera, la cosa canvia.
Com sabem que estem desbordats per l'estrès?
Quan no trobem sortida, no trobem la porta.
I llavors què hem de fer?
Doncs demanar ajuda.
Quan no trobem la porta vol dir que nosaltres notem que no arribem, no arribo. No de... En aquesta vegada es diuen no m'he de la vida, no?
Correcte, necessita ajuda.
Necessita ajuda perquè hem de poder arribar a la vida.
Ha d'arribar. Llavors, això, doncs, són... L'estrès no és bo, Un estrès que ens supera no és bo. Però l'estrès que sí que supera és bo. Dona vida, o sigui, prepara el cos. O sigui, no, l'estrès
pam, una mica d'empenta.
És un estímul.
Efectes en les relacions. Món afectiu. El món afectiu, en general, que pot ser a casa o pot ser amb persones properes, com intervé en la salut, en estar sa, doctor Cànovas?
Miri, li explico el que penso, eh?
Vostè digui'm sempre el que vulgui.
Sí. Quan hi ha una relació de parella, un li diu una cosa que no li agrada, però no li agrada, es para, quan ha acabat, s'ho pensa i entra. Si fan els dos una entrada alhora, al mateix temps, de forma simultània, no s'escolten. Llavors hi ha problemes.
Fins a quin punt vostè pot veure en la botiga que té esportiva, no? En aquest In 20 Minutes a Barcelona, a Madrid, que és un mètode que han agafat a diverses empreses també per entrenar la seva gent, que algú té problemes emocionals. Com afecta això, finalment, a la salut física? Aquesta és que ja estem acabant, ara ja van preguntes difícils, doctor Cànovas,
fins ara. Sí, no són fàcils.
No, però vostè en sap.
Doncs, perquè no està per a la labor. L'entrenament no es centra. Llavors el que fa, és, com sempre és un a un, no deixem, ningú fa un entrenament sol. El treball físic, en aquest cas terapèutic, sempre hi ha una persona al costat. Uh-huh. Aquesta persona fa una labor de motivació, correcció, de tot. I això fa que el seu cap no estigui pel que ell pensa que ha d'estar.
Com ho fa vostè per viure en l'ara?
Per la situació que tinc. És una situació molt... Jo crec...
Per disciplina? N'ha après en mindfulness? N'ha après en l'esport?
No. És un esforç continu, però portable.
És un esforç per estar en l'ara, però s'ho val.
Sí, i tant, val la pena.
Vostè també té diversos llibres publicats sobre anatomia i musculació, entrenament d'alta intensitat, que és el que abans dèiem, no? Uh-huh. També estava veient el 2008, el 2011, i encara ens ha triat altres cançons que volem sentir. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song. Start to make it better. Vostè diria això de posar cap al que el cor et diu?
Perdoni?
Posar cap al que el cor et diu? Aquesta és la clau?
Sí, no al revés.
No al revés?
No.
O sigui, primer el cor diu i llavors endreça-ho amb el cap. Però no prenguis les decisions només amb el cap.
Les coses s'han de pensar abans de fer-les. Si no, hi ha sorpreses.
Però des del que sentim, des de les emocions, des dels sentiments, els hem de tenir en compte?
Sí, sempre. Hi han de ser-hi. Però el cap que no es perdi.
I el cap que no es perdi. I ara li farem preguntes d'examen. Hem entrat a la seva pàgina web i hem trobat un blog on vostè, per exemple, diu coses com dormir malament redueix la sensibilitat a la insulina. Per què?
Per l'estrès. Exactament, és així. Si dorm poc, tenim problemes. O sigui, una persona pot dormir 2 hores i farà coses, sí, però de forma autòmata.
Per què el cardio no fa reduir el pes?
Sí, si li sembla bé, l'explicaré. Que la gent no ha de perdre pes. Ha de perdre greix. El pes el pot perdre un malalt. Però el pes és perdre greix. Tenim sobregreix, no tenim sobrepes.
Quina funció té el ferro en el transport d'oxigen?
Tot. Sense el ferro no podrà transportar. Es diu una anèmia ferropènica.
I què té a veure l'envelliment amb l'exercici físic?
Tot. Home, l'envelliment és, com he dit abans, la quantitat d'activitat física que pugui fer va molt bé per trobar-se bé fins al final. És a dir, s'ha de morir jove, tard i sa. Tard.
Podem morir-nos joves, tard i sants?
Clar, d'això es tracta.
Ah, aquest és
aquest és la clau.
El quint de la qüestió.
Exacte.
Una hora fent el divan. Ara, doctor Cànovas. Ara l'escolto. Black is black. I want my baby back. I aquest Black is Black de això són los bravos, los bravos. Això és anys 60 finals, 70 començaments, no dic jo, eh?
Correcte, correcte.
I això què li recorda?
Home, fèiem festes i llavors la posava, era una preferida, llavors.
I això recorda les festes, quan vostè era allò que es movia tant, com
se si recorda,
dic, tot venia del moviment, no? O sigui, van passar d'un moviment a un altre, la medicina i finalment aquest sistema nou. Acabem, doctor Ricardo Cánovas i Linares. Imagini's d'aquí 150 anys que algú va a la Wikipedia de llavors, que ja no sé si serà d'intel·ligència artificial, computacional o què serà, i busca Ricardo Cánovas Linares. Què li agradaria que digués?
Doncs que he sigut una persona que ha fet coses i si pot ser bones, millor.
Amb això no veiem que sigui vostè. Ha d'afinar més, doctor Cánovas.
Vostè creu?
Sí, jo crec. Va,
soc
va.
Home de pau. Así de clar.
Doctor Ricardo Cánovas, home de pau.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes al hombre.
Doctor Cánovas, gràcies, gràcies, gràcies.
A vostè sempre, de veritat, encantat de la vida i l'agraeixo molt. És un plaer estar aquí amb vostè.
Gràcies, de debò.
No és difícil, no és difícil.
Gràcies, gràcies. Ens ho ha fet molt, molt fàcil. Jo espero no haver-lo de trobar allò en lo alto del cielo, sinó molts anys a peu pla, eh?
Ben segur.
Ben segur. Gràcies, de debò. Nosaltres avui hem après un munt de coses escoltant el doctor Cánovas i ho hem fet, com sempre, treballant en equip. Amb Albert Castellví i amb l'Arlet Rodríguez a la producció, que just avui és el seu primer dia de feina a Catalunya Ràdio. Benvinguda, Arlet, benvinguda al divan. Amb Matías Saloma al guió, amb Josep Lluís Santiso a les músiques, als muntatges, aquest so per aquí, aquest de per allà, i amb Sílvia Coppola, que ha vingut un dia més per aprendre a viure una mica millor. Gràcies.
Martíos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado.
El divan amb Sílvia Coppola a Catalunya Ràdio. 15ª temporada.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Yo distingo dicha de quebrando.
llaman mi canto y el canto de ustedes que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Gloria a Dios en las alturas, recogieron las basuras de mi calle ayer a oscuras y hoy sembrada de bombillas. Y colgaron de un cordel de esquina a esquina un cartel y banderas de papel, verdes, rojas y amarillas. Y al darles el sol la espalda revolotean las faldas bajo un manto de guirnaldas para que el cielo lo vea. En la noche de San Juan, como comparten su pan, su tortilla y su gabán, gentes de 100.000 raleas. Apurad, que allí os espero si queréis venir, pues cae la noche y ya se van nuestras miserias a dormir. Vamos subiendo la cuesta, que arriba mi calle se vistió de fiesta. Y el villano, el prohombre y el gusano bailan y se dan la mano sin importarles la facha. Juntos los encuentra el sol a la sombra de un farol, empapados en alcohol, abrazando una muchacha. Con la resaca cuestas vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza y el señor cura sus misas. Se despertó el bien y el mal, la pobre vuelve al portal, la rica vuelve al rosal y el avaro a las divisas. Se acabó, el sol nos dice que llegó el final, por una noche se olvidó que cada uno es cada cual. Vamos bajando la cuesta, que arriba en mi calle se acabó la fiesta.
Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart, then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better.
Make it better.